Bon dia, dimecres 10 de gener, ja passen 7 minuts de les 11 del matí.
L'Espluga FM Ràdio. Informatius.
Dimecres 10 de gener, benvinguts a l'informatiu diari d'aquesta jornada i avui tornarem a parlar de pessebres vivents. Ho farem per descriure el perfil dels visitants del pessebre vivent de l'Espluga d'enguany, que principalment han estat provinents del Camp de Tarragona, amb un pes molt important dels espluguins, que van suposar més d'un 50%, per tant, més de la meitat, i també un pes molt interessant de la Conca de Barberà. Parlarem de les dades de visitants d'aquest pessebre de l'Espluga, però també parlarem d'un altre pessebre, en aquest cas la primera edició del pessebre vivent de Solivella, que es va celebrar aquest dia 6 de gener, i que escoltarem quina és la valoració que en fan d'aquesta primera experiència. També en el programa d'avui, en aquest repàs a l'actualitat, posarem sobre la taula altres notícies d'interès local, com per exemple una inversió que ha fet Endesa per millorar la xarxa elèctrica de baixa tensió en zones boscoses a la Conca de Barberà, i també altres notícies que avui passen per Vilanova de Prades, perquè estem ja molt a prop de la Fira de la Tòfona, la segona edició d'aquesta demostració, d'aquesta mostra de productes locals, i en coneixerem avui alguns dels secrets. Aquestes són, doncs, algunes de les notícies d'aquest informatiu diari d'aquest dimecres 10 de gener. Per tant, comencem així el repàs a l'actualitat. Benvinguts.
Tota l'actualitat de l'Espluga i la Conca al 107.4.
El pessebre vivent de l'Espluga de Francolí, recordin que es va celebrar el dies 23, 24 i 26 de desembre, va rebre prop de 3.000 visitants. Principalment provenien del Camp de Tarragona, amb un pes majoritari de la població provinent de la Conca de Barberà. El balanç publicat ara pels organitzadors del pessebre vivent reflecteix el creixement del públic de l'Espluga de Francolí, que va representar més de la meitat dels assistents, sent així un 50%, més d'un 50%, en concret el 54% dels 2.907 visitants que van veure el pessebre de l'Espluga de Francolí. En total, un 69% van ser de la Conca de Barberà, la majoria procedents, en aquest cas, de la resta dels municipis, doncs Montblanc ocupa un pes important en aquesta classificació. La resta del Camp de Tarragona va suposar un 16% del públic amb un pes important de Tarragona, Reus i Valls. I si tenim en compte la suma d'aquestes xifres, consolida doncs el pessebre de l'Espluga entre el públic del Camp de Tarragona, ja que va representar el 85% del total dels assistents. Menys significativa, però, és la Plana de Lleida com a procedència, perquè els espectadors del Segrià, les Garrigues o l'Urgell, per exemple, només van suposar el 7% del total, malgrat, això sí, la potenciació de la campanya publicitària en aquesta zona. De fet, els assistents provinents de les comarques de Barcelona suposen també el mateix percentatge, un públic sobretot originari de la capital catalana i de ciutats com Terrassa. Va ser menor la població de les Terres de l'Ebre, del Pirineu o de les comarques de Girona que va visitar el pessebre vivent de l'Espluga de Francolí. Finalment, també en aquest balanç de dades hi trobem que un 1% dels visitants procedia de fora de Catalunya. Una també de les dades significatives és que la meitat de les persones van veure el pessebre el dia de Sant Esteve, per tant, el dia 26, l'únic en què es van produir llargues cues per accedir al recinte de les representacions. El dia 23 i 24 de desembre, l'organització va resoldre les aglomeracions gràcies a la venda d'entrada anticipades i també la ubicació d'un petit mercadet de comerciants en aquests dos primers dies. De fet, la meitat dels espluguins van comprar l'entrada anticipada, 2 de cada 10 per internet i 3 de cada 10 a l'oficina de turisme. I aquestes eren les dades del pessebre vivent de l'Espluga de Francolí. Avui volem parlar d'un altre, el de Solivella, que es va estrenar així aquest 6 de gener, el primer pessebre vivent en què es va representar doncs, en aquesta població de la Conca de Barberà. Va comptar amb prop d'una quinzena d'escenes i va rebre la visita de més de 200 persones. La nova associació SOS Gossos de Solivella va impulsar aquesta primera representació amb l'objectiu de recaptar fons per la seva activitat i al mateix temps amb la intenció de dinamitzar el municipi. aquest pessebre vivent va comptar amb la participació d'uns 50 figurants i una desena de persones d'organització i muntatge. El recorregut urbà s'endinsava en algunes cases antigues i utilitzava racons naturals del municipi i s'hi van poder veure doncs, diverses escenes bíbliques com també demostracions d'oficis. Rosa Salvador, vicepresidenta de l'associació, valora positivament l'estrena d'aquest pessebre vivent de Solivella i en destaca la implicació dels veïns del municipi i del consistori. Escoltem doncs, aquestes declaracions que ha fet a l'Espluga FM Ràdio.
Mira, la nostra intenció és poder, durant almenys tants anys com puguem, poder fer el pessebre vivent i més que res perquè el jovent ens ho demanaven i la canelleta també. És un mode que la gent surti de casa, que es mogui, que faci poble i que acabem tots reunits a un lloc, a la plaça, al davant de l'arbre de Nadal, on sigui, no? La valoració ha sigut molt bona, la gent ha acudit, el jovent ha sortit, la canalla tots molt contents, els pares i padrins encara més, i els que han muntat el pessebre doncs estem més que contents, la veritat. Estem molt contents per tothom que ha acudit i la gent que van vindre van marxar molt satisfets. I tothom ens ha donat l'enhorabona. A veure, hem agafat... crec que aquestes petites tradicions no s'haurien de perdre mai, que fan poble i fan país. Això és el que pensem i és el que volem fer, tirar endavant amb tota la tradició catalana, tant com puguem.
Doncs aquesta és la valoració i també escoltarem els objectius en veu de Rosa Salvador, que és la vicepresidenta d'aquesta associació i, per tant, una de les impulsores d'aquest pessebre vivent de Solivella. També, en declaracions a l'Espluga FM Ràdio, com escoltarem, ha confirmat les ganes de repetir en un futur aquest pessebre. Això sí, sobre la taula deixava de si seria una edició bianual, com per exemple el cas de l'Espluga de Francolí. I és que el pessebre de l'Espluga ha estat un referent a l'hora de plantejar aquest esdeveniment a Solivella. Rosa Salvador també ha reconegut tenir aquest pessebre de l'Espluga com a idea a l'hora d'inspirar-se i també com a plantejament a l'hora de programar aquest esdeveniment a Solivella. Per tant, aquesta primera edició, que com escoltàvem, doncs, s'ha celebrat aquest 6 de gener, va comptar amb la participació d'una setantena de persones implicades en l'organització d'aquest pessebre i uns 200 visitants en aquesta estrena del pessebre vivent a Solivella.
L'Espluga FM Ràdio. Informatius.
I Endesa ha renovat el cablejat de la xarxa elèctrica de baixa tensió en algunes zones boscoses de la Conca de Barberà. Pel que fa a la nostra comarca, en concret, s'ha fet a Montblanc aquestes tasques que han consistit en renovar la tipologia del cable, passant d'un tipus de cable convencional a un de trenat. Amb això, la companyia elèctrica aconsegueix una reducció important de les mides i de l'amplitud física de la línia, mentre que alhora augmenta la seguretat i la qualitat del servei. De fet, aquesta actuació s'ha fet amb l'objectiu de reforçar la seguretat de la infraestructura elèctrica en zones amb alta presència de vegetació, ja que es consideren, de fet, les més sensibles i de risc potencial. La renovació d'aquesta xarxa elèctrica també s'ha fet en comarques veïnes com l'Alt Camp, l'Alt Penedès i el Baix Penedès. En total, Endesa hi ha invertit uns 100.000 euros per substituir més de 30 quilòmetres de cablejat.
Més informació a esplugafmradio.cat.
Doncs continuem en aquest repàs a l'actualitat i ara el que volem fer és parlar-los de la segona fira de la Tòfona i del concurs de gossos de Tofonaires de Vilanova de Prades. Això es farà els dies 20 i 22 de gener. Per tant, estem a pocs dies d'aquesta segona edició de la fira. I és que el cartell d'aquesta segona fira de la Tòfona de Vilanova de Prades ja s'ha presentat, ja en coneixem alguns dels actes més destacats i per això avui us en volíem parlar, aquesta fira que serà el dia 20 de gener d'enguany. Per tant, aquesta és la data de la segona fira i també del concurs de gossos Tofonaires, que celebrarà també a la mateixa localitat aquest dissabte 20 de gener. Durant la jornada, com en la primera edició, es podrà gaudir del mercat de productes de proximitat, les ponències també d'especialistes del Centre Tecnològic i Forestal de Catalunya i també del Centre d'Investigació i Tecnologia Agroalimentària d'Aragón, que participaran en aquestes ponències per parlar doncs, de temes relacionats pel que fa a l'entorn forestal i també a aquestes tòfones, que són els protagonistes de la fira, com també ho serà aquest segon concurs de gossos tofonaires, que en la primera edició doncs, va generar molta expectació, va ser una de les principals apostes i professionals del sector i també curiosos ho podran tornar a presenciar. I com és obvi, també hi haurà degustacions de tapes fetes amb tòfona i alhora també degustacions de vins i del show cooking amb el xef Francesc Arumí del restaurant Can Jovany. L'organització està doncs, feta a càrrec de l'Ajuntament de Vilanova de Prades, també de Tòfona de la Conca i de l'Associació de Productors de Tòfona de Catalunya i, com dèiem abans, doncs, també amb la col·laboració del Centre Tecnològic i Forestal de Catalunya. I és que, de fet, aquesta Fira de la Tòfona Negra de Vilanova de Prades, que enguany, el 20 de gener, recordin, viurà la seva segona edició, és una de les apostes del consistori de Vilanova de Prades per donar un nou impuls en aquest sector de la tòfona al municipi i que doncs, pugui ser així un pol d'atracció d'aquest sector i del públic en aquesta localitat durant l'hivern, doncs, Vilanova de Prades, que segueix apostant pels seus productes de proximitat. Com saben, també s'organitza una fira al voltant de la castanya de Vilanova de Prades i de les muntanyes de Prades. Per exemple, el que podem fer relacionat amb aquesta fira és parlar-los dels horaris de la programació d'aquest 20 de gener, que serà el dia que celebrarà la segona fira de la Tòfona Negra de Vilanova de Prades. Doncs bé, a les 9 del matí a la sala del Casal i al recinte firal començarà ja aquesta obertura de la fira multisectorial amb la demostració doncs, de tots aquests productors locals que aproparan les seves produccions amb aquest pes important de la tòfona, també com escoltàvem amb les degustacions de vins i tots aquests productes. En tot cas, les inscripcions per les jornades tècniques també començaran a les 9 del matí. A partir de 9:45 començarà la primera ponència anomenada Avenços en el cultiu de tòfones a Aragó, com els explicàvem abans, a càrrec d'aquest centre forestal de l'Aragó, respecte doncs, també a les aportacions del substrat i a la biologia de l'escarabat de la tòfona. Això serà a la sala del Casal de Vilanova de Prades. Als 11 del matí es farà una taula rodona, en aquest cas dedicada als avenços també en el cultiu de la tòfona a Catalunya, a càrrec de Sergi Garcia, investigador del Centre Forestal de l'Aragó i també de Daniel Oliach, del Centre Tècnic Forestal de Catalunya. Es farà aquesta segona xerrada a la sala del Casal, com dèiem, a les 11 del matí. A 11:45 del matí, al camp de futbol municipal de Vilanova de Prades començarà la segona edició del concurs de gossos tofonaires, com dèiem, una de les apostes i propostes més curioses d'aquesta fira de la tòfona negra. A 12:45 del matí començaran les degustacions de vins i tapes amb tòfona al recinte firal. I a 12:45 del migdia començarà el show cooking, com els dèiem, amb el xef del restaurant Can Jovany, Francesc Arumí, que doncs farà cuina amb tòfona com a element central de les seves receptes. A les 3 de la tarda, aquesta Fira de la Tòfona, que viurà la segona edició, tancarà les seves portes. Com dèiem, el dia 20 de gener, a les 3, acabarà aquesta mostra de productes a Vilanova de Prades. Bé, avui també el recordem, a falta d'un mes pel Carnaval, perquè de fet es celebrarà el 10 de febrer, el recordem que avui es farà la primera de les reunions de la Comissió Cívica del Carnaval de l'Espluga de Francolí, que reunirà així els representants de les colles que participaran en la Rua de les Mil Disfresses i també en la festa d'enguany. Aquesta primera trobada de les comparses participants es celebrarà a la sala Josep Tremoreda del Casal a 9:45 de la nit per començar els preparatius. Aquest 2018, com els dèiem, el Carnaval de l'Espluga celebrarà el dissabte 10 de febrer amb la rua pels carrers de la vila i el posterior sopar, la desfilada de disfresses i la festa al pavelló del Casal.
L'Espluga FM Ràdio. Informatius.
Bé, i tanquem aquesta edició de l'informatiu d'aquest dimecres 10 de gener explicant-los la programació per al dia d'avui a l'Espluga FM Ràdio, perquè és dimecres i al punt de les 12 del migdia podran tornar a escoltar el passeig musical amb Antoni Sabater. També aquest dimecres a les 4 de la tarda la remissió del programa Música a la Carta amb Miquel Moya i a les 8 tenen una cita amb el rock, el programa, un altre programa de música amb el Ramon Amigó i aquest viatge per la història del rock. Això serà a les 8 del vespre, després de les edicions dels informatius d'aquesta casa, recordin, a les 3 del migdia i també a les 7 del vespre. A les 9 de la nit avui acomiadarem el dia novament amb un conte infantil en anglès, també després del repàs del dia en un minut. Això és tot el que avui podreu escoltar aquí a l'Espluga FM Ràdio, però després d'aquest informatiu de 12:45 del matí, per tant d'aquí uns minuts podreu escoltar un nou capítol del Nocturn de Sant Felip Neri amb aquestes lectures que fem cada dia amb la Carme Callau. Fins aquí el repàs de l'actualitat d'aquest dimecres 10 de gener. Gràcies per la vostra confiança i recordin que a esplugafmradio.cat podran ampliar totes aquestes notícies de la jornada d'avui i totes les que succeeixin a partir d'ara. Un dia més, gràcies per fer-nos costat i recordin que ens retrobem en les properes edicions dels informatius d'aquesta casa de dilluns a divendres a les 11, a les 3 i a les 7 del vespre. Gràcies i que passin un bon dimecres. Fins aviat.
Més informació a esplugafmradio.cat.
Per veure com marxa, ja sé. se'n va.
A l'Espluga FM Ràdio, lectures amb Carme Callau. Nocturn de Sant Felip Neri, de Sebastià Benassà. Tercera part del capítol 12, Veritats com un temple.
Et gires i te'n vas de cap a casa i deixes en Frank al mig de la plaça,
insultant-te i cridant, com si fos un d'aquests yonquis o un d'aquests borratxos qualsevol, que en ple atac d'ansietat es posen a cridar i a tenir baralles imaginàries i esquizofrèniques, en qui faci falta. Arribes a casa, engegues la música tot a llet, amb Bruce Springsteen, el reproductor, i surts al terrat. S'està acostant setembre, però l'agost encara deixa el seu rastre infernal sobre la ciutat, cremant-la pels quatre cantons. Les plantes dels terrats, dels veïns, les passen puta amb aquesta calor que les matxuca, i amb les vacances dels propietaris que han confiat en les tradicionals pluges barcelonines al voltant de les festes de Gràcia, unes pluges que sempre desmunten els embalats del barri, els carrers guarnits, la feina, l'esforç de la col·lectivitat, que sempre acaben passant per aigua com si aquella desfeta fos una alegòria de Catalunya, on sempre arriben els aiguats per sobre de l'esforç de la col·lectivitat, on sempre hi ha les adversitats que intenten posar pals a les rodes, de l'esforç de l'imaginari col·lectiu que com una au fènix ressorgeix de les seves cendres. En aquest cas, de les paperines de papers mullades, per tornar a mostrar que res no podrà vèncer aquesta unió de gent treballant per un somni. I ho simbolitza enguany, quan les pluges ho han arribat per desesperació dels vegetals i per l'alegria extrema dels veïns de la barriada, que cada any es gasten molts diners i moltes il·lusions en els seus embalats, perquè 4 hores de pluja els desbarati la festa solidària i col·lectiva de tot l'any. Et sap greu el que ha passat amb en Frank, però no estàs disposat a aguantar els mals humors de ningú. Fins ara havies escrit 7 capítols de la seva vida i ara et penses que has estat perdent el temps miserablement, que aquests dies no t'han servit de res, que les seves misèries només t'han servit per posar-te de més mala llet, quan això amb la duresa d'aquest estiu ja no calia. L'única cosa bona que n'has tret de tot plegat és que has pogut conèixer la Clara, que has pogut estalviar alguns calerons i que algunes de les històries al voltant de la vida d'en Frank Vodanovic, el podrit primer violinista de la jove orquestra de Sarajevo, et podran servir especialment per escriure algun conte o alguna narració i continuar amb el procés de subsistència habitual. I també n'has tret alguns llibres preciosos de la biblioteca de la Clara, seleccionats i escollits per a tu. La Clara, sempre la Clara. És en la seva defensa que has passat atacant Frank. És per ella que has decidit rompre el teu silenci i deixar anar tot el que penses. I és que de vegades hi ha besades que fereixen més que la més mortal de les bales. Passa una setmana, setembre, arriba i tornen els veïns, que salven les plantes que poden de la catàstrofe canicular. Les altres es mesclen de forma discreta amb la resta de les escombraries, davallades a deshora, deixades a la via pública, per la felicitat d'alguns cans salvatges que encara habiten els carrers del barri gòtic, esquivant com poden els tentacles de la gossera municipal i gaudint de les hores de llibertat que els concedeix la bona sort. I tornen els nens marroquins del tercer que t'expliquen el que han fet durant les vacances a Nador, on han pogut jugar amb els seus cosins i munyir una cabra i jugar a futbol al carrer cada dia i menjar un cuscús extraordinari, el que fa la iaia, que és molt diferent del que fa el pare. I això que el pare és cuiner professional, però com a casa no es menja enlloc. Encara que el cuscús sigui un cuscús de pobre i no fet com el del pare, que no s'està de res, aquell té el gust de la terra, del camp, de l'abdor, de la suor, de l'esforç, de les coses guanyades a cops de vinclada, d'esquena, però els nens són massa petits per entendre-ho i els pares massa orgullosos i massa temorencs per explicar-los segons quines històries. Ja tindran temps de trobar-se amb els seus orígens quan siguin grans, si volen fer-ho. Els nens t'expliquen que també tenien ganes de tornar per anar al col·le amb els amics d'aquí, i ho pots entendre perfectament. L'estiu sempre ha estat una època meravellosa, però el retorn a la rutina també està bé, i els amics de l'escola s'acaben enyorant durant el tedi estival. Aquelles vacances en els pobles dels Pirineus, de la teva infantesa, amb el gust de la llet acabada de munyir directament de la vaca, que saps que ara, amb l'estómac avesat com el temps a tots els processos de desnaturalització d'aquest líquid celestial, no resistiries als formatges aspres acabats de baixar dels secalls de les muntanyes escalades, les immersions en llacs d'aigües gelades i les lectures sobre plats farcits de flors i de merdes d'ovelles amb Julius Verne i Stevenson com a companys d'aventures a més de 2.000 metres d'alçada i res més que el sol entre tu i el cel blau d'un dia radiant d'estiu, navegant per les mars del sud a la vora d'un estany d'aigües gelades i misteris insoldables, i creiem-vos que vosaltres també us havíeu de banyar a l'estany en lluna plena, i torna la gent a treballar i augmenten un poc els correus electrònics, algun petit encàrrec d'alguna revista, una proposta d'una ràdio per col·laborar-hi de tant en tant i la represa dels clubs de lectura.
A l'Espluga FM Ràdio, lectures amb Carme Callau, Nocturn de Sant Felip Neri, de Sebastià Benassar.